Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Què tal? Molt bona tarda. És divendres 19 de maig, darrer dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la ràdio en català que...
Ja estoy aquí!
Exacte, ja estem aquí i hem arribat. Abraçada, per cert, a la Belén Esteban, íntima amiga d'aquest programa. Encetem programa i ho fem, com sempre, amb Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres de cada divendres i algun dia més ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral. Fot-li, David.
La Caravana, amb Núria Ros.
Per cert, una abraçada també al conductor habitual d'aquest programa, Joan Trias, que segurament ens està escoltant. I ara sí, un cop engegada, el coneguem que hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la cara B i quina serà la pregunta del dia?
Doncs avui a la cara B us plantegem una pregunta. Sabríeu dir-me quantes pilotes de tennis caben dins d'un autobús? Aquesta és la darrera pregunta d'una entrevista de feina que s'ha viralitzat a TikTok i us direm com sortir-ne airosos i airoses. I també us donarem la clau per regalar la quantitat idònia de diners en un casament. Per altra banda, a la pregunta del dia, continuarem el joc de divendres i sabrem si la gent viatjaria al futur o al passat.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Núria.
Un divendres més toca preguntar-nos on són les dones, avui amb la companyia de la boxejadora Tània Álvarez.
Sí, és que a partir de 3:15 obrirem plana per parlar de dones i boxa. Per què a dia d'avui aquest esport encara està fet i pensat per homes? La boxa pateix masses estereotips? De quina manera aquest esport pot ajudar les dones en la seva protecció i autoestima? En parlarem de tot plegat amb Tània Álvarez, boxejadora professional i la primera dona d'Espanya en combatre el mític Madison Square Garden, considerat la meca de la boxa.
I a partir de 4:00... La mitiquíssima cantant Beth s'asseu al nostre sofà llit per una agradable conversa, Nina.
I és que 20 anys després que cantés el mític tema Dime al Festival d'Eurovisió, l'artista de Súria ha decidit trencar el silenci i explicar tota la veritat al seu nou documental Dime, història d'una canció. Amb Beth Rodergas parlarem d'aquest documental, però també de la seva nova gira Beth 20, que en menys d'una setmana la portarà a terres barcelonines.
I un divendres més també ens visitarà el periodista expert en cinema Víctor Rodrigo Andreu.
Avui per explicar-nos quines són les millors pel·lícules que han guanyat la Palma d'Or de Cannes al llarg de la història del festival.
I a partir de 5:00 no us perdeu la darrera hora de programa perquè ve carregadeta amb la traca final, Nina.
Com cada divendres ens encendrem de nou la tele per saber les últimes novetats amb Marc Andreu i obrirem plana d'actualitat rosa amb Sergi León i Sílvia Muñoz, el nostre safareig per principiants.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de 3:00 PM, hora de saber qui està el quejat, Andreu González.
Crec que és bastant obvi, no?, a qui està el quejat avui.
Ah, sí?
Sí, aquí. A la Bet.
Ah, home.
A veure, primer de tot, com amb la Merche, jo avui podria donar ja la matrícula d'honor a la Bet, perquè, sincerament, quan era petita moria de ganes de conèixer-la. I, d'altra banda, també perquè la segueixo i la poso m'agrada a gairebé totes les fotografies. Així que podríem dir apaga i vámonos, però, com que a mi m'agrada donar una mica de guerra, anem a treure-li una mica de suc al seu perfil d'Instagram. I comencem per la biografia, perquè, com sabreu, a la biografia els noms sí que es pot posar emoticones, no? Però hem de vigilar perquè si ho mires per l'ordinador, no sé per què, per alguna cosa d'informàtics que no entraré, no es veu com s'hauria de veure i sembla una mica una patata bullida.
Una patata bullida.
Sí.
M'encanten, les comparacions en aquest programa, són sublims.
Sí, ara bé, amb les fotografies no hi tinc cap mena de queixa. De fet, la seva fotografia de perfil m'encanta, perquè apareix ella, una mica massa fosca potser, però no li direm res, amb una tranquil·litat i una senzillesa que m'atrapa molt. Sí, Sí que és veritat que últimament no paré de penjar coses dels seus 20 anys de carrera, quan portava rastes, fotografies de concerts d'anys X, després també de les obres de teatre que havia fet, però entremig no perd mai la seva essència penjant fotografies casolanes a casa i amb els seus fills, també a la platja, etc etc. El que més m'agrada és que tot el contingut que penja ho fa primer en català i després en castellà. No és per res, però m'agrada que mantingui les seves arrels de la Catalunya central.
Clar que sí, Andreu.
Així que més que aprovada.
Amb quina nota hem dit, matrícula o no? Perquè últimament em dona la sensació que estàs donant moltes matrícules,
sí,
eh?
Sí, hauré d'aturar-me una miqueta, però va, Bet, l'última matrícula d'honor que dono, almenys el mes de maig.
Almenys aquesta setmana, no? Sí. Perquè ja s'acaba. Explica'ns el teu toc, Andreu, va.
Doncs mireu, tinc un problema amb els apunts i els colors, i és que m'agrada moltíssim posar-hi color a tot arreu. Si una cosa no és viable, vermell directe. Si una cosa és probablement acceptable, un taronja groc, i el groc m'agrada perquè és un color que es veu a la primera de canvi.
Sí, correcte.
I ja si és confirmat, doncs un verd ben maco. Ara bé, potser us pregunteu, i els altres colors de la paleta? Doncs mireu, el lila no acostumo a fer-lo servir perquè no em doni cap missatge, la veritat. El rosa, tampoc. I de vegades el que faig servir és el blau, però bàsicament perquè és el meu color preferit i perquè escric en blau. Però clar, per subratllar, una mica complicat ho tinc, ja us dic, perquè la meva vista no és la millor de tots els de l'estudi que estem ara mateix.
Correcte. Efectivament. No, no. 100%. 100%. L'Andreu no destaca per la vista.
No.
Diguem-ne. Però no passa res, eh? Destaca amb altres coses.
I tant.
Gràcies.
De res, home. Digues, digues.
Ah, segueixo?
Segueix tu i tant, que si és la teva secció, endavant.
D'acord, doncs mireu, avui ho diu la gent, però us he de fer un petit apunt, perquè primer de tot, que s'asseuen tres en un lloc on només hi caben dues persones.
Clar.
Això per començar, perquè després volen colzes i no saps per on venen. I us poso en situació. Avui al metro, el que semblava la típica família americana, els ha semblat supercorrecte asseure's els nens i el pare, i el pare entremig.
Mm-hmm.
Clar, el nen que s'asseia al meu costat estava amb les costelles enganxades a la barra que separa el seient.
Com, com, com.
Pobre criatura.
Sí, i no parava de mirar-me el mòbil tota l'estona i el que estava escrivint, com si entengués alguna cosa el nen, perquè clar...
Escolta'm una cosa, de què et queixes?
Jo també.
Perquè tu vas reconèixer en aquesta secció que t'agradava molt.
Sí.
A mi m'agrada molt, a mi m'agrada molt, però... Sempre hi ha aquest puntet d'odio o algunes coses que jo faig,
clar,
efectivament.
Clar, està bé, està bé.
Òbviament, tot aquest parrafot no l'he escrit al seu davant, perquè potser alguna paraula
hagués
entès, no? Però sí que a les notes m'havia escrit. Odio la gent que... El nen que mira mòbils.
Vinga, doncs
això
ja està.
Això sí que m'havia escrit.
Avui ja ho tenim. Què et fa feliç, Andreu, avui?
Doncs mireu, crec que aquesta setmana no hi ha cosa que em faci més feliç que anar de cap de setmana. I us ho dic perquè aquesta setmana se m'ha fet com dues, la veritat. Se m'ha fet una mica eterna.
Sí?
Però si hi ha una cosa que em fa més feliç és haver tornat a escoltar Rigoberta Bandini, que ja era hora que cantés una mica més, que ens tenia en vilo esperant una nova cançó.
Amb aquest Miami Beach, no?, que ha tret avui.
Sí, sí,
t'agrada?
Sí, sí.
Llavors, quina nota li posem?
Li poso... un 8, mira què et dic.
Sí, perquè... que està simpàtic,
sí,
però...
Sí, perquè al principi de la cançó li trobava alguna cosa faltant, no sé. Alguna cosa em grinyolava una mica.
Allò que diuen del punch, li falta una mica de punch.
Punch.
Sempre es queixen d'aquestes coses.
Què vol dir punch?
Una mica de més picant, saps? Si fos menjar.
Ah,
m'empenta,
val.
Punch.
Una mica d'empenta.
Força.
No, està bé, perquè jo crec que es convertirà en un tamacle de l'estiu, ja t'ho
sí?
ja ben asseguro, sí. L'únic que potser batalla una mica amb Sebastián Yatra, amb aquesta cançó que està a punt de publicar.
Ai.
És, sí, ja en parlarem algun dia, ja. Segurament tu, Núria Ros, a la cara bé, ens la posis. Ja
podria
veuràs.
Podria ser. Propòsit vell.
Doncs era aclarir-me una mica amb els plans de cap de setmana i ahir la nit, finalment, doncs, el túnel va veure la llum. Així que tot arreglat i tot bé i anem a disfrutar de la muntanya, que de tant en tant va molt bé respirar aire pur allunyats de la ciutat.
Per tant, entenem que aniràs a la muntanya a caminar? Explica-ho.
No té gaire pinta.
Explica els teus plans als oients.
A veure, aquest cap de setmana la cerveseria Montseny, molt coneguda al nostre territori, doncs organitza una cursa. Cursa que jo no correré, òbviament, perquè no estic en forma física, perquè són 10 quilòmetres.
Home, són, 10? 10 són molts.
I són molts. I després, doncs, d'allà me'n vaig al meu poble, Solsona.
Molt bé, Andreu.
Sí.
Propòsit nou.
Doncs mireu, jo no sé què faig amb les meves samarretes. Com Joan Trias l'altre dia va dir que perdia els mitjons, que la rentadora es menjava els mitjons, doncs jo no sé què tinc amb les samarretes, però és que n'he perdudes moltes.
Clar, No pot ser que en tinguis algunes a Solsona, que és on vas els caps de setmana, no. I d'altres aquí a Barcelona?
No, perquè quan vaig a Solsona i m'oblido roba d'aquí, tinc un problema.
Saps on deuen
estar? Allà només tinc roba vella.
Saps on deuen estar?
A on?
Els autocars aquests, el Samanel acaba de dir que perd tot.
Ah, per podria ser.
Si algun oient
ha anat últimament en un d'aquests autocars i ha trobat una samarreta sense descripció de l'Andreu González, truqueu-nos aquí a Ràdio Estel i li farem el favor de tornar-li.
Sí, sí.
Andreu,
sí.
Gràcies.
A tu, Núria.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de la cara B avui, edició Nina Agustí.
Exacte, encetem nova cara B made by Nina Agustí, que intentarem, com sempre, mantenir la qualitat dels continguts d'aquesta secció, pel bé de tothom, pel bé, sí, de la nostra audiència, pel bé de la meva butxaca, per no fos cas que em fessin fora. I res, això, brometes entre nosaltres. Avui, per començar, una pregunta molt senzilla pels oients i per vosaltres mateixos que esteu aquí ara mateix, no? I és, quantes pilotes de tennis creieu que caben en un autobús?
A veure...
Quantes pilotes de tennis caben en un autobús?
Sí, les cares són...
T'he de dir que és una pregunta que mai m'havien formulat.
No.
Comença, Andreu.
És que, a veure, jo crec que més de 1.000... També et dic, de quina mida estem parlant de l'autobús? És a dir, perquè n'hi ha de 53 places...
Em pensava que deia de quina mida són les pilotes de tennis. Dic, en principi d'una,
Perquè hi ha autobusos de 53 places, després n'hi ha de 20...
Això és veritat.
Clar,
has d'especificar.
Això ho hem de tenir en compte, eh?
Mira, saps què? Millor tirem endavant i us dono la solució, d'acord?
Ah, val. També és una opció.
Aquesta és l'última pregunta que li van fer a la Consu Navarro, des d'aquí una abraçada, una usuària de TikTok, que s'ha viralitzat compartint la seva experiència en una entrevista laboral. De fet, assegura que tota l'entrevista havia anat genial fins al últim moment que arriba aquesta darrera pregunta final. Li diuen quantes pilotes de tennis creieu que acaben en un autobús, d'acord? Què va fer ella? Què va respondre? Es va aixecar i, sense dir res, va marxar.
Home. A l'última pregunta,
ostres,
marxar,
no.
Potser ja et passes, no?
I llavors va fer aquest vídeo, no?, demanant als usuaris de l'aplicació que li donguessin la resposta, perquè ella no en tenia ni idea. I avui, a la cara B, us direm la resposta.
M'agrada.
Important, primer pas, no marxem sense dir res.
No,
és lleig, eh? En les entrevistes de feina sempre ens trobem una persona molt preparada per intentar jugar amb la nostra ment i descobrir si som o no vàlids pel lloc de treball. Per tant, si et fan una pregunta, esperen una resposta, òbviament, no?
Clar.
Això s'han fet, no?
Sí.
El més curiós de tot plegat i de l'algoritme de l'aplicació TikTok és que el vídeo ha arribat a mans de Luciana Tudela, una dona que ha treballat justament com a examinadora en aquestes entrevistes de feina. Mm. I ens explica que aquestes preguntes són per comprovar la nostra capacitat de reacció, la nostra creativitat i adaptació als imprevistos.
Clar. Sí, està bé. La pregunta està bé, vull dir...
I mira, ens diu, ens explica... No estan esperant un número exacte de pilotes que hi caben a dins d'un autobús. Esperen respostes creatives, com ara un joc de paraules, o fins i tot estructurades, com dir, per exemple, doncs si en un paquet de pilotes de tennis hi venen 4 pilotes, per exemple, si les col·loquem de manera ordenada hi caben tantes. Per tant, la solució...
Val, ho estic entenent,
Sí. La solució és la vostra imaginació i seguretat. Sempre dir-ho amb seguretat, nois i noies. No marxeu i sempre doneu una resposta. Tot té el seu truc.
Tu, Andreu, haguessis formulat una resposta així o
no,
haguessis marxat?
No, és que jo, de fet, hagués dit... Però de quina, de quina mena d'autobús? De fet, el que he dit aquí.
Exacte, però
doncs
això ja està bé.
Però hagués estat
sí,
bé, no?
Sí.
Home, millor que no pas marxar sense dir res.
Qüestionar-nos, també, de vegades nosaltres mateixos, també va bé.
Es valora. Sí. Mira, aquesta és la reflexió. Per cert, tenim un oient...
Sí.
Que m'acaba d'escriure un WhatsApp,
digues.
I que, a més, feia tennis.
Ui.
Cosa que, mira, relaciona molt aquesta oient amb la notícia, i que ens ha dit que 10.000 pilotes. Aquí la
10.000?
Gent... 10.000, escolta'm.
Ostres,
mira,
tu.
10.000. Si volen, sempre a l'audiència estem disposats a saber...
Clar, escolta'm, que ens han enviat un WhatsApp, podem tornar a repetir el número per si algun oient va perdut, 663-993-062. Repetim,
663-993-062.
I que siguin tots com aquesta oient, la Júlia Vila, que ens està escoltant i que doni la seva opinió a tu, que aquest programa ens agrada interactuar, sempre ho diem.
Exacte. Vinga, va, canviem totalment de terç, perquè com estem a mitjans, si fa o no fa de maig, hem de parlar de dies més llargs, de jaquetes primes pel temps mig fred, mig càlid que fa últimament, i del triplet conegut com BBC.
La BBC?
Exacte, direu, el mitjà de comunicació. No, estic parlant de l'època coneguda com bodes, bautizos i comuniones. És època de felicitat, una època plena de dubtes. Ai, què em poso pel casament de la tieta Enriqueta? Aquest color és blanc i la núvia em matarà? O es veu clarament que és beix? I si no és la persona indicada? I si fujo corrents per la porta del darrere? No, això estaria lleig, eh? Esperem que no passi.
Tia Enriqueta, m'ha agradat, eh?
La tieta Enriqueta.
La tieta Enriqueta, sí, està bé.
Tothom té una tieta Enriqueta, eh? Us agraden els casaments, els bateigs i les comunions o què?
Ui, a mi molt. Sí. Moltíssim. De fet, fa molt temps que no vaig a cap dels tres.
Sí. Exacte, jo
i
també.
I tinc moltíssimes ganes d'anar-hi. Ja tens previst, tu, casar-te, Nina, aviat?
Mira.
Perquè la comunió i el bateig entenc que ja l'has passat, eh?
Exacte. No, sí. És una cosa que està sobre la taula, però ja veurem, no? Algun dia potser
arreglarà. Quines un moment.
Hem de trucar algú. No,
perquè
juro,
aquí acaba d'haver-hi una confessió en directe.
Sí, sí.
Nina Agustí.
És algú que es parla, home, porto 5 anys amb la meva parella.
Ui, ui, ui.
Però, ja està.
Val, tornem a engegar màquines perquè...
Exacte.
Respira, si ho necessites, davant d'aquest anunci que acabem d'escoltar.
Vinga, va, jo us diré que a mi no em desagraden aquests esdeveniments, però el moment de decidir la roba és un gran problema, com també ho és el regal que hem de fer.
Oh, veritat.
Sí. I, per tant, avui... ens anem de casament a la cara B de la caravana, perquè sempre us portem solucions, com la solució de la resposta anterior, no? Però, sobretot per no patir quan arriben els tres casaments seguits de les vostres millors amigues, millors amics, eh? I resoldre de manera definitiva el gran dubte. Quants diners he de regalar? Perquè sí, senyores i senyors, les llistes de noces han passat a la història, allò d'anar al Cort Inglés sense dir marques, òbviament, i fer tot aquell llistat de possibles regals, doncs ja no es fa. És més de donar diners
sí.
I au, vinga, cap endavant. Així doncs, segons els experts en weddings, d'acord, tenim que la mitjana de despesa en un casament és d'uns 30-40 mil euros per part dels nuvis i, com és tradició, doncs els convidats ajuden econòmicament a la parella feliç per evitar que acabin pelats de calés, que diríem, eh? La norma no escrita del protocol nupcial indica que, com a mínim, cada comensal ha de cobrir el seu propi menú. És a dir, això com a mínim, d'acord? Si tenim en compte que aquests menús, doncs, ronden uns 120 euros per cap, d'acord, per comensal, la barra lliure posterior que puja a 20 euros més per persona i l'IVA de tot plegat, això ja no ho estem sumant, però imagineu-vos, anem sumant i tenim doncs uns 150 euros per persona convidada, si fa o no fa.
Val,
però,
per tant, si tu no dones 150 euros quedes una mica malament,
sí.
Podríem dir-ho així.
Però espera, perquè si estàs a Catalunya el preu incrementa,
que raro,
d'acord?
Sí.
I passem a no 150 euros sinó a més de 180 euros per cap, segons diuen, també un de cada 20 convidats no paga res i nosaltres no serem aquestes petites rates.
No, em sembla lleig això,
sí.
Però,
L'Andreu, mira com queda retratat. Mira com queda retratat. O sí, ha dit
per darrere. És broma, per un dia tan especial com una boda, no seré tan rata.
Sí, no farem el lleig, eh?
Més et val.
Però què passa? I si resulta que el nuvi o la núvia són íntims amics nostres
Ui.
O fins i tot familiars pròxims?
Puja el
aquí,
preu.
Ja hem mort perquè l'amistat i la confiança fan fàstic, això ja es diu, i estem parlant de que els experts recomanen valorar, atenció, la despesa que et suposa tu com a convidat, la mateixa celebració i si doncs, inclou desplaçaments, hotels, en cas de que es faci en un lloc llunyà, no? O extern, que diguéssim. Però, en total, afirmen que haurien de ser, i atenció perquè aquí jo pateixo una miqueta, estem parlant de que si el nuvi o la núvia són íntims amics o familiars pròxims, hem de pagar entre 500 i 600 euros per parella.
Home, va, però qui es casen, ells o nosaltres?
Ja, clar.
Hem quedat pobres, tots.
Només d'escoltar les xifres.
Si us convido, heu de pagar això.
No som tan amics, no som tan amics.
Exacte.
Escolta'm.
Sí, sí. Núria Ros, tu i jo tampoc, eh?
No.
Ja
de fet, ningú d'aquest estudi és amic, per tant, res, 150 euros.
Correcte. I ara em direu, una manera de no haver de pagar tants diners,
clar,
Nina, si us
sí.
Sigueu, unir forces. Ja ho diuen, quanta més colla sigueu, menys haurem de pagar. I podem pagar coses com, per exemple, despeses importants del casament, com vindria a ser el fotògraf, que és una miqueta car, el viatge de núpcies, podríem incloure alguna part d'aquest viatge, no cal que sigui tot, i, si no, una experiència per la parella.
Aquest m'agrada.
Veus, aquesta opció m'agrada. Quants més sigueu, menys pobres quedareu, i això, doncs, el que hem dit, no? Que la unió fa la força.
Sí. Al principi deia que tenia moltes ganes d'anar a un casament.
Sí.
Retiro el
sí.
D'acord? Per acabar musiqueta, no, Nina?
Oh, i tant. Sí, la notícia musical ens la porta el grup català Les Montses.
Vull ser lliure, lliure com l'aigua del mar.
senyores i senyors, els de Sant Vicenç dels Horts formen part de la nova fornada de grups emergents catalans i després de convertir-se l'any passat en un dels grups més radiats a les emissores del país amb el senzill que estem escoltant, Lliure, doncs ara les Montses acaben de compartir una altra de les cançons que trobarem en el seu nou disc. Es tracta de Alcem les copes, un tribut a totes les persones que tens al voltant, a qui per una cosa o per l'altra se'ls dedica unes paraules en un brindis. Hem passat dels casaments als brindis.
Ai,
que maco. I l'àlbum doncs, sortirà el 16 de juny, on trobarem una evolució sonora cap a l'electrònica sense perdre l'essència de les Montses, el folk rock, amb unes lletres encoratjadores, positives i rimes molt ballables. Així doncs, us deixo amb aquest nou hit, Alcem les copes, de les Montses.
Gràcies, Nino.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Solíssima! Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa i de la ràdio catalana en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants a preguntar exactament què.
Doncs avui, com sempre, arribem al divendres i cada setmana ja sabeu que els divendres, a la pregunta del dia, fem una mica de gresca i volem saber.
I xerinola,
sí,
que en diuen.
Sí, perquè ens agrada. Sí. O sigui, venim de celebrar l'estrena de les Montses, dels casaments, de les bodes, bautizos i comuniones, i volem seguir amb la festa una miqueta així distès, que el temps no acompanya, eh?
Sí, exacte.
Vinga, va. I avui volem saber, si poguéssiu viatjar al futur o al passat, a on viatjaríeu? Molta atenció perquè, repetim, podeu participar des de casa i tots vosaltres des de l'estudi, òbviament, també. Sempre us preguntaré. I de fet, encara no m'heu de respondre, d'acord?
Sí,
ja em respondreu més endavant. Encara no ho sap, l'Andreu li està donant voltes.
Sí, sí.
Anem primer als partidaris de viatjar, atenció, al passat. I ens diuen per quin motiu ho farien i què aconsellarien al seu jo d'aquell moment.
El passat, perquè saps suficients coses com per voler descobrir més.
Voldries descobrir alguna cosa en concret o...?
El dia a dia, suposo.
Quin consell et donaries en aquell moment?
Anar amb compte de no dir coses que et poden enviar a la foguera.
I aquest és el consell que et donaries?
Aquest és el consell que em donaria. Tenir els ulls ben oberts i disfrutar.
El passat, perquè expliquem el present, llavors, entenent el passat.
Què et diries al teu jo del passat? Què li diries, què li preguntaries, què li aconsellaries?
Res, no, si no es trenca la línia temporal.
Imagina que no es trenca la línia temporal. Què li diries?
Que segueixi igual. Que tot anirà bé.
Hola, no sé.
Espera, espera, no sé, ho he de pensar.
Pues jo igual el passat.
Per quin motiu?
Sí, perquè em fa una mica de por el futur.
Sí?
Crec.
Ahí vale. Està.
Sí, em sí. Arriba això.
Vale, i per aquí?
Per aquí crec que sí, però no molt al passat tampoc, eh? Està bé ara.
Què es dirien a si mateixes d'aquell passat?
Ah, jo me n'anava al passat, però que jo encara no he nascut, eh? O sigui, me n'anava molt al passat. Me n'anava a una altra època. A tu, a la teva vida.
A la meva vida, sí.
Jo podria parlar amb una besàvia o alguna cosa així.
Vale, sí, per exemple, què li preguntaries o què li diries?
Que com se sent, com està, com se sent.
Jo, més de quan jo era petita, m'he imaginat. Em diria que sigués feliç. Sí, sí, sí.
Ja veieu, em diria que fos feliç.
Sí,
és dura declaració, eh? Però
sí,
això, de sí. Fet, molta gent també tira per aquest, com diríem, aquest consell, no? Aquesta
sí.
Lliçó de vida. I crec que també és la més important, i et diré una cosa, potser jo faria això, eh? Vosaltres què faríeu? Viatjaríeu al passat o al futur? Ara ja ha arribat el moment de dir-m'ho.
Ostres... Jo...
Tira, tira, Andreu.
És que no tinc gens clar, perquè...
Doncs jo sí, mira.
Sí?
Mira, jo vinga. Crec que viatjaria al passat, perquè a mi el futur, i coincideixo amb una noia que sortia en aquest tall de veu, m'espanta a mi el futur.
T'espanta?
Llavors prefereixo trobar-me'l, és a dir, m'espanta, tampoc cal ser dramàtics,
sí.
Però preferiria tornar al passat, bé, per exemple, per trobar-me amb persones que ja no hi són, o per rectificar coses que al seu moment vaig fer i que ara no faria, però el futur no, perquè només he plantejar-me com serà la meva vida en 10 anys... No, m'agobio. Jo preferiria el passat, sí.
De fet, bueno, l'Andreu ens ha de dir el què. Ja ho saps, Andreu.
Sí, jo crec que seria més d'anar cap al futur.
Sí?
Perquè mira. És això que dius. O sigui, fa por. Sí, fa molta por anar cap al futur. Però llavors, el que et trobis, ja estaràs preparat, segurament, per afrontar-ho.
Però tu imagina...
I el passat, retrobar-te amb gent que ja no hi és, per exemple... Jo crec que mentalment això
no
em destrossaria.
Bé. Ui, a mi m'aniria bé.
Sí, però per contra pots anar al futur i persones que tens en el teu present en el
també.
Futur ja no hi siguin. I
però
això
llavors...
potser és un cop més fort.
No, però llavors sí. Tu sabràs aprofitar millor el temps amb aquesta persona.
Ens estem posant dramàtics.
M'encanta
sí,
perquè...
una mica.
No, no, m'agrada,
hem
sí.
Creat un debat aquí filosòfic que ha estat bastant intens, podríem dir. I sumem més participants perquè també fan un viatge enrere en el temps. Seguim amb el passat. Escoltem-ho.
Passat? El passat, claríssim. M'agrada el passat, trobo que és interessant.
Què es diria, què s'aconsellaria, què es preguntaria?
Ai, nena, ara sí que m'has mort. Pues no sé, suposo que, aviam, si et tiro al passat, sé el que tindrem al futur. Per tant, pues mira de cosetes que no m'acaben d'agradar, intentar solucionar-les o donar-li una altra sortida, ja que ho saps, el que t'ha de venir, aprofita per reparar-ho, el que no t'agradi. Poca cosa crec que pugui fer passant al final. Però bueno, això seria una bona idea. M'agradaria solucionar moltes coses que amb el futur, igual si viatgés amb el futur en lloc del passat, també veuria coses i potser diria pues no estava tan malament en això, però no, millor el passat.
Ja veieu que aquesta dona s'ho ha plantejat tot, eh?
Sí, sí.
Passat, sí, sí. Futur...
Però és veritat que si soluciones coses del passat sabràs cap on aniràs al futur. Això és una... Crec que aquesta ha sigut la millor reflexió que podia fer aquesta dona, la veritat.
Per això l'he posat soleta, perquè m'ha encantat
sí,
la seva
bé,
reflexió.
Sí.
Ara sí, cal saber qui viatjaria al futur i per què. I fins i tot, què es dirien a si mateixos o què es preguntarien.
Al futur.
Al futur.
Sí. Perquè és desconegut.
El passado no. El futuro, aunque no sé lo que me espera. Hombre, porque el pasado ya lo he vivido y no tiene gracia.
¿Qué se preguntaría a su yo del futuro? ¿Qué le diría?
No sé.
¿Le preguntaría algo o no?
No, no le preguntaría nada. Viviría. Intentaria vivir con lo que me encontrara.
Ua, complicat, però jo crec que aniria al futur per saber com serien les coses. Vull dir, perquè vull conèixer la meva jo del futur i així comparar-me a mi mateixa i sabria què faria i què no faria. I no sé, suposo que amb els invents i què tal. I perquè jo crec que penso més en el futur que, i no en el passat, perquè sempre hem de pensar en el futur i no en el passat.
Què li preguntaries a tu, jo del futur?
Si està sent feliç.
Si està sent feliç,
ostres.
Veiem aquesta referència a la felicitat, no?
Sí.
I que és molt important. De fet, també hem vist una persona bastant espantada de a veure què es preguntaria si mateix en aquell futur.
Tu què et preguntaries?
En un futur?
Sí.
Ostres, Núria, ara m'has matat, també. Jo potser em preguntaria que com a, si estic bé jo, en quant a emocionalment parlant, i si hi ha estabilitat o no, etcètera, etcètera. Aquestes coses, potser. Vosaltres?
Jo realment també em preguntaria si sóc feliç. Vull dir, sí.
És que plantejar-te la pregunta de si ets feliç és una pregunta molt gran, eh?
És molt gran.
És molt gran.
És molt gran, però...
És molt dura, també.
Però crec que defineix bastant bé...
Sí, sí, oi tant.
La situació en la qual et trobes i en la qual tu has passat.
Sí, sí, totalment.
Sí, sí.
Escolta'm, Nina Agustí, avui ja ens estàs fent reflexionar massa per ser divendres, eh?
Deixa'm dir un apunt, perquè hi havia una noia, ara en l'últim tall, que deia, per comparar-me amb el meu futur. No, no ho facis, això.
No, comparar-se mai és bo.
No et comparis.
Tothom és com és.
Exacte. Només era una petita reflexió.
No, molt bé, per emmarcar-la, aquesta reflexió. M'estic sorprenent moltíssim.
I arribats a aquest punt, cal que donem pas al...
El bonus track.
David Morral està en tot, eh?
La caravana de Regreso al Futuro, tu.
Exacte. Mira, també l'Andreu, està espavilat, eh? L'Andreu,
sí, sí,
avui, mare meva. Doncs avui tenim un bonus track que us diré que és de luxe, perquè ahir ens va visitar als estudis de Ràdio Estel la cantant gaditana Merche.
Home, sí.
Sí, que, senyores i senyors, si no heu escoltat l'entrevista, entrevistassa de Joan Trias, la podeu recuperar al nostre portal web, en radioestel.cat, i allà a la carta ho trobareu. I... ens vam apropar a preguntar-li on viatjaria, al passat o al futur, i atents, perquè amb ella les emocions sempre estan a flor de pell.
Wow. Bueno, a ver, si pudiera viajar al pasado, viajaría a la época de Jesús, fíjate. Me gustaría conocer cómo fue aquello realmente. Tocarlo, verlo, cuál era su mensaje real, no el que nos han contado. Me llama mucho la atención esa época. Y al futuro, pues dentro de unos 40 años para ver mi niña cómo está y echarle un cable si me necesita para algo y yo ya falto. No sé, y ver que está feliz, contenta, sana y disfrutando de la vida.
¿Qué consejo le darías en ese momento?
Que sea feliz, que disfrute de las pequeñas cositas que al final son lo que nos hacen felices a todos y que siempre voy a estar... Uy, que me emociono. Que siempre voy a estar con ella, aunque pasen 200 años.
¡Bravo! Ay. ¡Bravo! És que, Merche, estem d'acord, que a banda de ser una gran artista... A veure, tampoc la conec personalment, és a dir, només d'uns minuts, però té un cor.
Sí.
Almenys
sí.
Això demostra, de la manera que parla, com s'emociona, com viu tot.
És tan tendre.
M'ha agradat molt aquest bonus track, la veritat. Una abraçada, Merche. Segur que ens escolta, també.
I fins aquí, el joc dels
què?
Divendres.
Bé,
jo penso
no?
Que... Fins i tot et diria sí. Una cosa. Si a mi la meva mare em dedica un tall de veu com aquest... Mira, jo també m'emocionaria.
Jo també, òbviament. Sí, ahir... I està molt bé pensar amb els fills, o sigui, amb la societat que vindrà
sí.
Després de nosaltres. O sigui...
Pensar en qui deixes sí, enrere, sí. Com si diguéssim.
Exacte.
Perquè ella ho deia, uns 40 anys endavant, no? Doncs potser ja no hi soc. Però donaria aquest consell a la meva filla. Preciós.
Preciosíssim. El que està clar és que ara mateix estem vivint el present. I el present ara mateix es diu la caravana.
Sí.
Mira, efectivament. M'ha quedat bé, això,
Molt bé.
I en un futur, però que res, que el futur són dos minuts, doncs qui vindrà aquí a l'estudi, Nina Agustí? Va, fes-nos un petit spoiler.
Tània Álvarez, boxejadora professional. Atenció, perquè és la primera dona d'Espanya en combatre a la meca de la boxa al Madison Square Garden als Estats Units. O sigui, que déu-n'hi-do.
Són palabras mayores, que en dirien,
Sí.
Sí.
Escolta'm, doncs fem una cosa. Ens quedem al present perquè volem escoltar Tània Álvarez,
perquè val
molt la pena. Per tant, publicitat, molt curteta, I de seguida tornem a On són les dones amb Tània Álvarez.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
5 minuts que passen de 2:15 de 4 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, no ens cansarem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui ens posem els guants per parlar de la boxa. Un esport de contacte on dos contrincants lluiten utilitzant únicament els seus punys amb guants, colpejant el seu adversari de la cintura fins amunt des d'un quadrilàter dissenyat per això mateix. Aquesta podríem dir que seria la definició més políticament correcta. La realitat, penso, és una altra. Per molts, la boxa encara és un esport on dos homes, insistim, homes, es colpegen i on la sang passa a ser la principal protagonista. Per què encara costa relacionar un esport que requereix força física amb una dona? El món de la boxa està dominat pels estereotips? De quina manera aquest esport pot ajudar a millorar, per exemple, l'autoestima i la protecció d'una dona? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a la Tània Álvarez. Ella és boxejadora professional i, atenció, amb només 21 anys s'ha convertit en la primera dona d'Espanya a lluitar al mític Madison Square Garden, considerat la meca del boxe. Tània Álvarez, molt bona tarda.
Bona tarda.
Nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en
el mundo. Tania, sempre demanem a les convidades que triïn una cançó per presentar-se i en aquest cas has escollit No habrá nadie en el mundo, de Buica. Una cançó que deixa frases com No habrá nadie en el mundo que cure la herida. La boxa fa una mica això amb tu, curar les teves ferides?
Bueno, no sé si precisament cura les meves ferides, però sí que sempre dic que des que vaig començar a boxejar ha estat un esport que m'ha ajudat a pujar molt l'autoestima, que és la primera vegada que m'he sentit tan segura fent alguna cosa. Llavors, no sé si diria curar les ferides, però sí de tenir aquesta confiança i aquesta força dins meu.
Si anem a l'inici de tot plegat, explica'ns una mica quan comences a fer boxa i com recordes aquells primers moments, aquell primer contacte amb aquest esport.
Ostres, doncs la veritat és que de petit havia practicat moltíssims esports, o sigui, cada any anava canviant. I va ser una època que precisament doncs, no estava fent res, el meu germà tampoc estava fent res, i a casa sempre els meus pares s'havien preocupat de que els nens facin esport, que es moguin, tal. Llavors va coincidir que la meva mare va veure un gimnàs de boxa a prop de casa i li va proposar al meu germà pensant que a ell li podria agradar. Llavors, quan li va proposar a ell, ho vaig sentir i vaig dir, ostres, doncs, com no estic fent res, vaig i ho provo també, no? I vaig anar i això va ser el primer esport que vaig fer, que em va agradar tant que vaig decidir que volia seguir, i més endavant vaig dir, és que em vull dedicar a això.
Clar, ara ens deies que la teva mare veu un gimnàs i li proposa al teu germà, i no a tu. Com reacciona la teva família quan els hi dius soc jo la que em vull dedicar al boxe o almenys començar a tastar com funciona aquest esport?
Doncs quan jo els vaig dir que em volia dedicar a la boxa, ja portava bastant de temps de fent les classes i tal, i els va sorprendre, però més pel fet de... En plan, perquè jo era bona estudiant, no? I llavors deien, ostres, és que podries estar fent qualsevol altra cosa que no fos dedicar-te a un esport que potser no té moltes sortides econòmiques, que, bueno, això és el que més els preocupava, no per tema que sigui una noia i tal. Sí que quan li van proposar al meu germà, li van proposar ahir pensant amb els prejudicis aquests que té tothom.
Els estereotips, no?
Sí, sí, els estereotips de dient, doncs, a ell li podria agradar. No s'esperaven que potser a mi em pogués agradar. Però després, quan jo els hi vaig dir que em volia dedicar a això, ja no tenia res a veure que fos dona o no, simplement va ser pel fet dels estudis.
I si ens allunyem una mica del teu cercle familiar i anem als amics o inclús a l'escola, hi va haver alguna persona que es va estranyar quan li vas dir, mira, jo vull ser boxejadora?
Doncs, en general, la societat, quan em pregunten a què em dedico i els dic que soc boxejadora professional, sempre els sorprèn. Sempre el típic comentari que sols escoltar és de ostres, tu, amb aquesta cara, no sé, que et dediques a boxejar. Doncs, és sempre, en general, en la societat.
Tània, si seguim avançant en el temps, ens hem d'aturar a l'any 2019, quan debutes com amateur amb només 17 anys. Com ho recordes?
Recordo, va ser superemocionant, o sigui, va ser la primera vegada que estava tan emocionada per fer alguna cosa, tan il·lusionada. Me'n recordo que la gent em deia, no estàs nerviosa, no et fa por que et donin cops, tal. I no, o sigui, tenia tanta il·lusió, estava tan contenta, em sentia tan segura realitzant aquest esport que ho recordo tot com super, uau, una passada.
Clar, i d'aquests 17 anys saltem als 19 quan entres al món professional i a dia d'avui, ho dèiem al principi, pots dir que ets la primera dona d'Espanya en realitzar un combat a la meca del boxe al Madison Square Garden als Estats Units. Jo no hi entenc massa, però entenc que molt bèstia, no?
Sí, no, molt bèstia i més per l'edat que tinc. O sigui, sí que és alguna cosa amb la que jo somiava, no? Però no m'ho esperava ni tant d'hora ni amb tan poc recorregut, perquè al final hi ha campiones d'Europa, campiones del món que no han tingut l'oportunitat d'anar allà i combatre allà, i jo només amb 7 combats professionals i un any i mig de carrera, més o menys, ja vaig tindre l'oportunitat.
És complicat trobar-se referents femenines en aquest món del boxe?
Quan vaig començar, sobretot, sí. Jo, sincerament, no en coneixia cap. Va ser a poc a poc... No, cap. Quan vaig començar, tothom coneix no, Mike Tyson i Muhammad Ali, que són els dos noms que tothom reconeix. Llavors, clar, quan vaig començar no en coneixia cap. Va ser més a poc, quan ja portava més temps, que m'anava introduint dins el món de la boxa, que llavors sí que n'anava veient més. I ara, cada vegada, per sort, hi ha més dones que volen ser boxejadores i el cercle és més gran.
Clar, crec que estaràs d'acord amb mi, i de fet ho estem parlant, si et dic que normalment, doncs, quan parlem de la boxa, es pensa en homes. De fet, els indicadors del passat 2022 de l'Institut d'Estadística de Catalunya ens diuen que hi ha 66 clubs de boxa amateur al territori català, i dins d'aquests clubs hi ha aproximadament un 87% d'homes i un 13% de dones. Tot i estar parlant de boxa amateur, les xifres són bastant bèsties, hi ha bastanta diferència. Tu creus que a dia d'avui la boxa segueix sent un esport d'homes?
No, jo crec que la boxa no entén ni de gènere ni d'edat. És un esport per tothom el pot practicar, i al final, doncs, parlant d'això, no, intento animar també a que les dones es motivin i vulguin practicar-ho també, perquè moltes al principi em diuen, ostres, és que no em veig, tal, i després potser proven una classe i és com, uau, doncs m'ha encantat. I només per aquests prejudicis o per dir, no, és que ho veig d'homes, moltes es cohibeixen o no van a provar, i després quan ho proven veuen que no és realment així.
De fet, Tània, estàs animant i encoratjant a totes les que ens estan escoltant a que ho practiquin, no?, que practiquin la boxa. És complicat trobar-se amb dones que practiquin aquest esport en el teu dia a dia?
Bueno, en el meu equip, en el meu gimnàs, ara sí que és veritat que hi ha més dones, que cada vegada en són més, però, per exemple, a l'hora de fer sparring o de trobar rivals, contrincants, tal, costa molt, perquè, clar, també s'ha de mirar el tema de l'edat, el tema del pes, i llavors, al final, costa molt trobar dones que puguin entrenar amb tu o competir amb tu.
L'esparring, què és?
L'esparring és...
Sí.
Perquè ens ataquem, perquè no en tinc absolutament ni idea.
L'esparring és, per exemple, com simular un combat al gimnàs per entrenar, per practicar. Llavors, jo moltes vegades he de fer sparring amb homes perquè al gimnàs, doncs, no hi ha companyes que del meu pes o de les mateixes condicions físiques que jo.
Però respecte a quan vas començar, sembla ser que sí, que a poc es van, i no sé si m'atreveixo a dir igualant, però a poc estem caminant per igualar homes i dones.
El número sí que va pujant, però tot i això hi ha moltes menys i costa molt.
Sembla ser que a poc la presència femenina és més gran, ara ho dèiem. De fet, avui ens agradaria destacar un article del diari Ara que parla de boxa i dones i destaca precisament el testimoni de la vocal del Comitè de Dona i Esport de la Federació Espanyola de Boxa, l'Anna Isabel Soria, que assegura que cada cop són més les que s'acosten a la boxa, tant en els gimnasos com en competicions, i entenc que tot just ara s'està començant a obrir el camí, perquè, entre d'altres, doncs, abans potser no hi havia tantes referents, no? Com en la línia del que parlàvem abans. Tu penses igual?
Sí, jo ho penso igual. O sigui, jo crec que cada vegada hi hauran més noies perquè hi hauran més referents. Llavors, si tu veus que hi ha més boxejadores professionals, les noies que venen veuen referents com per dir, ostres, doncs jo també puc, o a mi també m'agradaria.
Abans ens deies que t'has trobat amb moltes noies que han provat de fer una classe de boxa i que t'han dit, ostres, no ho havia provat abans perquè em pensava que... Creus que som a vegades les pròpies dones, les mateixes dones que ens creem aquests prejudicis?
Crec que tots en general, tant dones com homes, tenim aquests prejudicis i en la societat la gent que no ho ha practicat o que no coneix l'esport des de dins, crec que tant uns com altres ens creem aquests prejudicis.
De fet, Tania, tornant a aquest article que comentàvem del diari Ara i també de les citacions que fan a la vocal Ana Isabel Soria, també assegura que la boxa dona un plus de seguretat en les dones, no, en si mateixes, fent referència doncs, a això el que comentàvem ara, a les dones, i en les seves capacitats d'autoprotecció. A tu t'ha donat aquest plus d'autoestima que ens comentaves a l'inici? Com ho vas notar?
No sabria ben bé com descriure. Jo sempre he sentit, bueno, el meu entrenador sempre m'ha dit que al practicar boxa segreguem unes hormones que són les encarregades de la felicitat i el benestar, no? Uh-huh. Llavors, suposo que tot en conjunt de també el poder que sents quan estàs entrenant i de sentir-te forta, no?
T'ha donat més força.
Sí, de més força. Doncs et crea més seguretat, et crea més autoestima i al final... ja tot en conjunt surts més contenta, estàs com més, bueno, més segura, no?, de ti mateixa.
Clar, desgraciadament la violència de gènere és als informatius diaris i també hi ha moltes dones, doncs, per exemple, que quan tornem a casa després d'una nit de festa encara agafem fora allò de les claus o hem d'avisar, estic bé, he arribat. Has pensat mai que si et trobes en aquesta situació tens la boxa?
Jo, sincerament, no ho he pensat. No... Bueno, sempre he estat com molt... A veure si no trobaré la paraula ara. Com molt despreocupada en aquest sentit, no? I penso també que al final la boxa... Tu pots saber molt de boxa, però al carrer les coses són molt diferents. Sí que pots tenir més confiança i dir, doncs, conec alguns trucos i tal. Però al final el carrer és molt diferent que el ring i al carrer pot passar de tot.
Ja per acabar d'aprofitar aquest article del que parlàvem, veiem que algunes boxejadores no només parlen de l'auge de la boxa femenina, sinó que reclamen que no només és un esport per les classes més baixes, segons diuen, s'acostuma a pensar. Creus que la boxa està estigmatitzada en aquest sentit?
Sí, crec que està estigmatitzada, però... És que, clar, la gent es pensa que és només per homes i per gent que o no té altres possibilitats en la vida o altres sortides o que venen d'una economia molt baixa. I no és per res així, o sigui... És que jo me'n recordo quan els hi vaig dir als meus pares que volia dedicar això i era com, ostres, si tu ets bon estudiant, per què vols dedicar-te a això? I al final no té res a veure. Tu trobes boxejadors que tenen un màster o que tenen un grau universitari o que podrien haver fet qualsevol altra cosa, però simplement per la passió d'aquest esport han volgut dedicar-se a això i no són o de classe baixa o que no tenen estudis. No, no té res a veure.
Creus que hi ha falta de tradició aquí a Espanya? És a dir, creus que a Espanya, per exemple, hi ha més poca afició o poc interès per la boxa que respecte a altres països? Passa sí. Això, sí?
Sí. O sigui, jo quan vaig estar a Nova York es veu moltíssim la diferència. Allà la boxa es viu com aquí es viuria doncs, el futbol, per exemple. Aquí només em sembla que l'únic esport que podem dir que té tant de suport i que la societat li agrada veure és el futbol.
De fet, una de les coses que a dia d'avui reclamen algunes boxejadores és que existeix aquesta bretxa salarial en el món de la boxa, com entre molts altres sectors, no? Què en penses tu? Creus que ens queda molt per arribar a ser igual dins i fora del ring?
Entre homes i dones, sí. Refereixes? Bueno, jo com a boxejadora diria que dins del món de la boxa no hi ha tanta diferència salarial, o sigui... Hi ha boxejadores que han arribat a cobrar les mateixes xifres que els homes, o sigui, això depèn molt del manager que tinguis, de les ofertes que et sàpiga aconseguir, tal, però les dones sí que han arribat a cobrar el mateix que els homes.
S'han d'esforçar més per arribar a cobrar igual que els homes?
Potser sí, potser han d'arribar doncs, a ser boxejadores estel·lars, no? De dir que siguin, doncs, com per exemple quan es parla d'aquí en el futbol de Messi. Doncs,
correcte.
Així.
Des de la total desconeixença, perquè entenc que has vist que jo de la boxa domino poquíssim, hi ha diferències en el reglament, per exemple, entre homes i dones?
Sí, això sí. Quines? Això sí que és veritat que, per exemple, els homes poden arribar a fer fins a 12 salts i nosaltres només en podem fer 10, i els salts dels homes duran 3 minuts i els nostres només 2.
I això no et dona la sensació que és una mica masclista?
Segons el
o
que
de
diuen,
tota la vida ha sigut així.
És una qüestió de salut. No entenc molt bé per què, però jo crec que les dones estem igual de capacitades per fer salts de 3 minuts i fins i tot 12 salts com fan els homes.
Creus que hi ha possibilitats reals que algun dia dins la boxa les dones i els homes facin el mateix nombre de salts, competeixin durant els mateixos minuts?
Jo crec que sí, però per això les dones li hem de donar veu i fer-li entendre al món que volem fer també a salts de 3 minuts i a salts de 12 minuts, o sigui, 12 salts.
Per exemple, en el centre, en el gimnàs on tu entrenes, no s'ha donat mai una conversa... Entenc que tens un entrenador, en aquest
sí.
cas. No s'ha donat mai una conversa com aquesta de dir-li, ostres, no entenc per què en aquest cas els homes d'aquest gimnàs competeixen durant X minuts i nosaltres durant menys. Ha passat? Sí, hi ha hagut aquestes converses?
No, ell opina igual. I de sí? fet, li agradaria que jo pogués fer a salts de 3 minuts. O sigui, sempre m'ha dit, si tu poguessis fer a salts de 3 minuts, com canviaria la cosa?
Que bèstia, eh? Sí. Que per boca d'un home sí. també surti. Sí, sí.
De fet, Tània, tu t'has hagut de sentir mai que la boxa és un esport massa violent o inclús massa atrevit per una noia? Com has reaccionat i fins i tot com ha reaccionat fins i tot la gent que hi havia allà al voltant, quan potser no ha rebut cap comentari, però...
Bueno, hi ha gent que sí que ho considera molt violent per una dona. De fet, sempre el que em diuen de esquiva molt, perquè si no et deixaran la cara fatal, tal... Bueno, jo... Crec que no és un esport massa violent per una dona. Crec que és un esport que, òbviament, dins té violència, perquè al final són
sí,
cops, no?
Sí, totalment.
I al final et surt l'instint de supervivència i tal. Però no crec que sigui per homes o per dones. Crec que cadascú sap si és boxejador o no. Tant siguis home com dona, tu ho portes a dins. O sigui, jo faig un combat i no em fa por, no dic tinc por a rebre els cops o ho trobo massa violent per mi. No, crec que això va dins de cada un i tant siguis home com siguis dona, ho descobreixes quan ho proves. De dius, o això és per mi o no és per mi, i és totalment vàlid. O sigui, tant dones com homes, tu pots provar i potser dius, doncs això no va amb mi. Mm-hmm. No em surt aquest instint. O potser ho proves i dius, doncs, ostres, és que m'encanta l'adrenalina i tot el que sents quan ho estàs fent. Doncs al final no crec que sigui o per homes o per dones. Simplement crec que si ets boxejador ho saps, i tant siguis home com dona... tens les mateixes possibilitats.
Què els diries a totes aquelles noies, aquelles dones que, com parlàvem al principi, potser no s'atreveixen a fer el pas de fer boxa per por el que els hi puguin dir o perquè tenen estereotips, però que ho vulguin fer? Què els diria la Tània Álvarez?
Jo els diria que es deixin d'estereotips, que es deixin de preocupar-se pel que pensaran els altres, simplement que vagin, que provin, i si els agrada, és que no s'arrepentiran mai. Si no els agrada, doncs mira, ho has provat i ja està, es queda ja... Però no et deixis emportar pel que poden dir els altres o pel que puguin pensar, no. O sigui, prova-ho, o sigui, mm-hmm. al final...
La Tania Álvarez, que va començar amb 14 anys, si no recordo malament, a tenir aquest primer contacte amb la boxa, s'imaginava arribar fins on està arribant ara?
No. Jo quan vaig començar vaig seguir perquè m'agradava les sensacions que tenia fent les classes i tal, però mai hagués pensat que m'hagués agradat dedicar-me a això i que hagués arribat fins on he arribat.
Per tant, si mirem el teu futur, s'escriu amb B, en aquest cas, de boxa? Et vols dedicar professionalment i per tota la vida, si és que es donen les circumstàncies, a fer boxa?
Sí, jo ara ho tinc claríssim. Jo em vull dedicar a la boxa, vull arribar a ser campiona mundial i poder guanyar-me la vida d'això, de l'esport que m'agrada.
A banda de la boxa, fas alguna cosa més?
Doncs ara estic estudiant un cicle formatiu superior de nutrició i dietètica i a part estic en dos petits treballs que m'ajuden, doncs, per exemple, a pagar la benzina per anar a entrenar. Però no és gran cosa, però per combinar-ho amb els entrenaments i amb els estudis, doncs és el que puc fer.
Si la Tània Álvarez, que ara està aquí, posa-li que en 10 anys es pot dedicar tranquil·lament només a fer boxa i, per tant, els estudis en aquest cas han passat a un segon pla, creus que et pots guanyar la vida només amb la boxa? Des de la total desconeixença, eh?
Crec Costa molt. Mm-hmm. Costa molt, però crec que sí que es pot aconseguir amb el tema d'esponsors, el tema de les xarxes socials, sobretot, no? Ara, potser no exclusivament de la boxa, però ja si s'interessen marques amb tu i et diuen doncs et pago tant al mes per posar no sé quantes stories de la meva marca, doncs es pot combinar i és una cosa que els boxejadors que normalment es poden guanyar la vida d'això és pues, el tema de combinar amb les xarxes socials.
A dia d'avui, evidentment, una aproximació. Quantes dones a Espanya es dediquen professionalment i viuen només de la boxa?
Uf, doncs no et sabria dir, però que només es dediquin exclusivament a la boxa, no sé realment si hi hagués alguna.
No saps si n'hi ha alguna.
Crec que aquí a Espanya tant homes com dones han de combinar la boxa amb algun treball extra.
Per tant, d'homes tampoc n'hi ha.
No.
Què significa, Tània, a dia d'avui per tu la boxa?
Per mi ho és tot. O sigui, per mi és que des que la vaig descobrir va ser com... És que és el meu món, és la meva vida. O sigui, em vull dedicar a això, em vull guanyar la vida amb això, és pel que sento passió, pel que em fa il·lusió i el meu somni al final és arribar a ser campiona mundial. Llavors, tot va al voltant de la boxa.
Et veurem aviat als rings, mira que professional, eh? Internacionals?
Doncs espero que sí, jo almenys estic treballant per això.
Doncs res, senzillament també ens has dit que és això, eh? Campiona mundial seria aquesta la fita professional que vols arribar a aconseguir o encara hi hauria alguna cosa més per sobre, algun altre ring que diguis com un Madison Square Garden, per exemple?
Bueno, si pogués repetir escenaris com el Madison Square Garden o l'MGM de Las Vegas, això sí. Seria també increïble, no? Però al final el meu somni és això, de ser campiona mundial. També pot ser campiona mundial i fer el combat a casa i al final no és un escenari tan gran com el Madison, però... Poder fer-ho a casa també seria una passada amb la teva gent, el teu voltant, és...
T'has trobat mai amb alguna nena potser més petita que t'hagi escrit i t'hagi dit ostres, ets la meva referent?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí. No, no.
I què et diuen?
O sigui, em diuen, ai, pues, et segueixo. De fet, ahir va ser l'aniversari d'una del gimnàs, que jo no la coneixia, i em va dir el meu entrenador, ostres, tinc una noia que està boja per tu, que és el seu aniversari, que ets la seva referent, que a casa diuen que veu tots els programes en el que surts, que sempre diu que vol ser com tu i tal, i no sé... Et fa il·lusió, no?, i de dir, ostres, és que estic motivant també a altres noies que ho vulguin provar i que es vulguin dedicar a això.
I que potser quan tu vas començar no tenies, no?, aquests referents i ara, uns anys després, sí que hi ha nenes més petites que els tenen i una d'elles és Tània Álvarez, com dèiem, boxejadora professional que amb només 21 anys s'ha convertit en la primera dona d'Espanya en combatre el mític Madison Square Garden, considerat la meca del boxe. Moltíssimes gràcies, Tània.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé.
Cuando tú volvías.